El Prat Ràdio, 91.6 FM.
I aquestes hores del matí parlem de la bicicleta, i és que les bicis són les persones més febles quan surten a la carretera. De fet, les dades ho demostren. L'any passat van morir 9 ciclistes i des del 2000 fins ara s'han perdut 71 vides a la xarxa viària catalana. És per això que tant les associacions de ciclistes com el Servei Català de Trànsit busquen conscienciar els conductors de què és necessària aquesta distància de metre i mig que ens ensenyen allò quan aprenem a conduir, que no són tonteries, i que si passem massa prop de la bici el podem fer caure, fins i tot pot arribar a ser absorbit per les rodes del cotxe. D'això en parlem amb Albert García. Bon dia, benvingut al programa.
Hola, bon dia.
Ell és portaveu de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta i, de fet, esteu en plena campanya per recordar una vegada més que som febles a la carretera quan anem en bici.
Sí, és que una cosa que s'ha de recordar, i que no és una cosa... Aquest metre i mig, a part no sé cap tonteria, és una obligació, i no complir-lo és una falta greu que pot treure 4 punts al carnet de conduir. No és una cosa que diguis, mira, si ho faig... Si sóc respectuós amb el ciclista... deixaré aquest metre i mig. No, és que el tenim que fer, i com molt bé deies, és pel tema de que encara sense tocar-nos un automòbil ens pot desestabilitzar i fins i tot ens pot portar cap a les mateixes rodes d'aquest o del que vingui a darrere. És una situació que és molt perillosa. Mm-hmm. I que inconscientment moltes vegades no s'aplica, no, aquest metre i mig.
Però no s'aplica a l'hora de la veritat i segueix sense ser sancionat, no? Suposo que és molt difícil de controlar-ho.
És molt fàcil de controlar-ho, sobretot des de l'última reforma, en la qual també, a part del metre i mig, obliga el conductor a passar a l'altre carril. Igual que si avancéssim a un cotxe. I fins i tot, encara que hi hagi la línia contínua, sempre que no vingui un altre vehicle o un ciclista per l'altre sentit. Llavors, hi ha molta facilitat ara, actualment, per poder respectar aquest metre i mig. En vistes de que no s'estava fent masses actuacions i que tampoc el que volem és que hi hagi una mena de picabaralla entre qui té més raó o qui té menys, des de la coordinadora vam pensar que ja que tampoc el Servei Català o la DGT pot posar senyals de trànsit a la carretera dient que respecti el metre i mig, perquè... Clar, si tu trobes una senyal i no hi ha cap ciclista, diries, i això què vol dir? Saps? Vam pensar, doncs per què no portem als ciclistes la senyal? I vam idear aquesta senyal, que és una senyal molt similar a la senyal d'estop, però que està dibuixat un cotxe i una bicicleta i està al metre i mig de separació lateral, perquè en la idea de que els clubs ciclistes o les persones que surten a la carretera... doncs l'incorporin a la seva roba a la part de l'esquena. D'aquesta forma, quan un conductor està darrere d'un ciclista esperant el moment en el que té que avançar, doncs mira, clar, no veu una altra cosa que l'esquena del ciclista. Doncs veurà aquest metre i mig i li recordarà aquesta obligació. Evitarem una sanció i evitarem possiblement doncs, o la mort o un accident greu d'un ciclista.
Parlàvem de la mort o un accident greu, però és que les carreteres acostuma a ser més la primera opció, no? Perquè realment és molt difícil i ens trobem molt desprotegits quan anem en bicicleta respecte a un cotxe metàl·lic, dur i que pot acabar amb la vida.
Clar, és que durant molts anys s'ha enviat una informació, diguem-ne, cap a l'automobilista de que està sola a la carretera i de que té tota la preferència, de que té tot el dret a circular, de que té que arribar ràpid... I això no és així. El conductor porta una màquina que, malauradament, ho veiem a les estadístiques de cada dia, sigui quan impacten ciclistes o sigui ells mateixos, o impactant contra un altre automòbil, cada dia tenim morts a la carretera. Encara que sembli dur dir-ho així, però ens hem de responsabilitzar que quan conduïm un vehicle a motor portem una eina que mata. I si ens estem acostumant a veure els paquets de tabac, allò de que el tabac ho pode matar... Pues desgraciadament el vehicle motor pot matar, i tenim que sortir en aquesta consciència sense tindre por, però sí en la consciència de que en qualsevol moment podem trobar un altre vehicle, en el cas del ciclista el vehicle més feble, i en el cas d'un vianant que va caminant per la carretera, que també tenen dret, pues això, que no estem sols, no? Dintre d'aquest habitacle que ens aïlla bastant de la realitat, que és el vehicle motor.
Clar, segurament hauríem de fer una mica un repàs a la nostra història i com el cotxe s'ha anat introduint en les nostres vides fins a arribar a ser pràcticament un element indispensable. Però abans, diguem-ne, els camins i els carrers i les carreteres eren més de bicicletes i vianants que no pas de cotxe.
Clar, no hem de confondre el progrés en anar-hi en cotxe. Perquè si ens fixem, en els països nòrdics, que fins i tot tenen un clima molt pitjor per anar en bicicleta, està ben vist i ben considerat que tu puguis triar. O sigui, si tu vols anar caminant, anar en bicicleta o en cotxe, tu ho tries. I tothom es respecta a la teva decisió. Aquí ens han maleducat durant molts anys en el sentit de que ser modern o tindre una qualitat social és tenir tal o qual cotxe, i clar, fins i tot aquest mateix, les normatives, no?, han anat molts anys encaminades a que el conductor de cotxe té que anar recte i té que anar a una velocitat i no té que haver res que li sigui un destorb, i clar, és cert que això és molt difícil de canviar aquests hàbits, aquests mals hàbits, no?, perquè les lleis sí que han canviat, però no s'estan reflectint a la carretera. Nosaltres, ja et dic, en la idea de bona voluntat de no fer confrontació, sinó de dir, bueno, aquest metre i mig no ens l'inventem perquè sí, té una cosa que la física la dona així. Si imagineu-se, molta gent estarà acostumada a veure, quan miren la Volta a Espanya, la Volta a Catalunya, el Tour de França, el tal corredor va a rodar a l'altre i aconsegueix que fer menys esforç. Imagineu-se, si aconseguim en una bicicleta que ens absorbeixi una altra bicicleta, que és gairebé res, imagineu-se què passa quan t'avança un camió o un cotxe a tocar. Pues sortim disparats.
Mm-hmm. Parlem tota l'estona i ens hem centrat molt en la carretera, però aquesta convivència canvia i també és difícil quan parlem de l'àmbit potser més de la ciutat. Darrerament estem veient diferents iniciatives que potencien l'ús de la bicicleta per la ciutat o que pretenen, doncs, que tornem a agafar la bicicleta i a prendre els carrers, però ens trobem que quan l'agafem, doncs, la convivència és complicada. És el cas del bicing a Barcelona i segurament dintre de poc dins l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquests municipis com el nostre, el Baix Llobregat, que també s'apunten a aquesta campanya. Mm. És una convivència també difícil en ciutat.
Aviam, més que una convivència difícil, tot torna a ser el que tu has comentat abans. Ens han mal acostumat a que el cotxe o el vehicle motor és l'única solució, no? Llavors, ara, de sobte, com ha passat a Barcelona, és un cas diferent, perquè ja hi havia moltíssimes bicicletes circulant per la ciutat quan va aparèixer el bicing, però anem a posar-nos en un cas com pot ser el Prat, no? Si ara apareix el sistema aquest tipus bicing, que en realitat és una bicicleta pública, que tindria que ser com el sostre de tota una política de foment i d'ús de la bicicleta. Si ara resulta que és el primer que fem, doncs clar, ens trobarem amb problemes, però problemes també perquè no es pren la decisió real de dir, molt bé, anem a pacificar el trànsit a la ciutat de forma que la calçada sigui un lloc on qui porta el vehicle més potent respecte al que porta el vehicle més feble, i llavors incorporo aquesta bicicleta pública, o tot el que faci falta. Clar, abocarem a moltíssima gent a circular per les voreres, perquè molta gent que podrà gaudir d'aquest servei no s'atrevirà a anar per la calçada perquè és jugar-te la vida, en molts casos, en molts llocs de moltes poblacions.
Clar, suposo que també, i aquí deixa'm que faci una mica d'advocada del diable, ens cal formació per circular en bicicleta, perquè no n'hem après tampoc.
Cal educació vial a tothom, que no vol dir seguretat viària, que és el que s'està fent a moltes escoles, que hi ha un policia o una persona del RAC i li diu tot això és molt perillós. No, no. Nosaltres ho hem proposat ara, que s'està parlant d'un canvi de la llei d'educació. Nosaltres des de la coordinadora hem fet una proposta que ens agradaria que ens fessin cas d'una vegada, perquè això funciona a països com Alemanya o com a altres països del nord d'Europa, on tu a l'escola, igual que anem a dir la mainada ha après el reciclatge, doncs aprèn la conducció. I com que fins que no tenen aquests 14 anys en els que poden agafar el seu primer vehicle motor, la conducció l'aprenen en bicicleta. I llavors, què volem? Mainada que no ha tingut cap contacte en un vehicle, de sobte apareguin en 14 anys perquè paguen una llicència i passen una mena d'examen que fa riure, i puguin portar una moto, es matin o matin a algú, o persones que tenen 14 anys d'experiència en educació vial. Clar, després ja és igual quin vehicle agafis, perquè respectaràs. Saps? Ara estem en un moment d'impàs. Si no ens movem en el sentit d'educar la població en què es té que respectar quan es condueix qualsevol vehicle, és normal que una persona que utilitza el vehicle motor de la forma que l'han educat, quan ara agafi una bicicleta d'aquesta bicicleta pública, doncs tingui la mateixa actuació.
Clar, parlant una mica des d'aquest punt de vista d'aquesta reflexió, els carrils bicis o no importaran tant com l'educació que tinguem cadascú a l'hora de posar-nos a la
carretera. El carril bici és l'última solució, perquè si nosaltres hem d'aconseguir que... Mira, quan deies abans d'aquesta progressió, anem a parlar també d'una forma així molt... que ningú s'ho prengui malament, però aquest país hem passat una mena de transició perquè veníem d'una dictadura, no? Però, en canvi, l'única transició que encara no s'ha creat és la dictadura de l'automòbil. A la calçada, a l'automòbil, simplement per la potència que té i perquè li dones un cop de gas i ets més fort que ningú, s'està prenent la possessió d'aquest espai. Llavors, s'ha de fer aquest canvi, i quan es faci, quan més aviat es faci aquest canvi, molts més per les persones seran les ciutats.
I segurament menys vides perdrem a les carreteres.
Ah, és que és gravíssim, perquè no estem parlant de que ens agradi més anar en bicicleta o no. Estem parlant de que mora gent i que moren vianants atropellats per vehicles amb motor, i l'únic que es fa és dir, doncs posarem un semàfor. Bueno, aviam, hi ha un parc de vianants, no el respecta ningú, i el que fem és penalitzar els vianants en un semàfor. En canvi, si es diu, posem un bonyo d'aquests perquè el cotxe tingui que parar impepinablement. Ai, no, el pobre cotxe, no sigui que tingui que parar i perdre temps. És increïble el que hem arribat, no?
Segurament estàs parlant de tot un canvi de consciència que vulguis que no es fan dos dies.
No es fan dos dies, però hem de començar. Nosaltres, mireu, el grup a la qual representem a Barcelona, que és Amics de la Bici, porta 27 anys treballant pel tema de la bicicleta. Ens fa de vegades llàstima parlar amb alguns polítics i que et diuen no, però clar, tranquil·litat, que s'ha de fer a poc a poc, dient bé, no, però si fa 27 anys que estem sentint s'ha de fer a poc a poc, per favor, està morint gent als carrers cada dia. Ara mateix es genera aquesta espècie de polèmica, per el que jo abans ja t'he raonat i t'he comentat. Per què les bicicletes normalment acaben circulant per la vorera? Primera, perquè és gairebé impossible per moltíssima gent anar per la calçada perquè ningú no se'ls respecta. I segona, la conducció que fa molta gent que està mal educada a nivell de conduir, tenen el dret, perquè tenen el que diuen ells un carnet de conduir, a conduir un vehicle motor, però no saben respectar la gent, agafen una bicicleta i van per la vorera. I això passa molt. Clar, falta educació. Però és que no es pot solventar com estan fent molts ajuntaments, a dir, doncs prohibit anar per la vorera en bicicleta. Perquè llavors jo et diria, vale, doncs a cada carrer on hagi hagut un accident, on un cotxe hagi atropellat un vianant, es prohibeixi anar per aquell carrer en cotxe.
Mira, jo si em permets, trencaré una llança en favor d'una activitat que tenim aquest cap de setmana i que m'agradaria recordar als oients, perquè va en aquest sentit, és un cicle que pretén que la gent agafi les bicicletes i surti al carrer i aprengui doncs, consells pràctics per poder anar per la calçada, es diu pedalada contra el canvi climàtic, i recordar tots i a totes que us hi podeu apuntar, que és precisament aquest dissabte, i que són activitats coordinades amb monitors que us ajuden una mica a aprendre aquesta convivència. Jo penso que activitats com aquesta poden servir, no? També
no, per... clar, és que això, la llàstima és que tinguem que fer aquestes activitats, diguem-ne, adreçades a la bicicleta, ¿vale? Com si sigués un gran problema, quan realment no estan havent ni accidents. En una ciutat com Barcelona, que es parla tant que hi ha tanta problemàtica en els vianants, no hi ha ni accidents greus, ni molt a menys morts, i simplement és una percepció d'aquesta situació, no? Imaginem-se que, com estan fent moltes poblacions que diuen que afavoreixen l'ús de la bicicleta i prohibeixen anar per la vorera, com voldrem que les següents generacions hi vagin en bicicleta si la mainada no pot anar a l'escola en bicicleta perquè aquesta mainada per on anirà? Tindrà que una palabudera, perquè quin pare o quina mare permetrà que el seu fill o filla baixi a l'escola pels carrers que tenim actualment? Ens hem de prendre molt més seriosament això. I si jo estic totalment d'acord en aquesta activitat que fareu, però com estem demanant a molts ajuntaments, m'agradaria que agafessin i fessin una activitat que sigués, senyors conductors de cotxe, no m'ha reeducar-vos.
Qui s'hi apuntaria?
És que no és que...
Clar, aquesta és l'altra reflexió.
Però tindrien que obligar. Mm. Perquè mira, fa poc va sortir un informe de que totes aquestes persones... Que jo no vull ara fer un atac, vull dir, perquè ja et dic, és simplement fer unes reflexions. Moltes d'aquestes persones que es queixen tant de que els ciclistes sabem o no sabem les normatives, malauradament els ciclistes estan superinformats perquè des de tot arreu, tots els àmbits, s'està fent aquestes campanyes. En canvi, fa molt poc ha sortit un estudi de que la majoria de conductors no saben les normes de trànsit. Es van treure fa 20 anys al carnet, que és com el que aprova les oposicions, però no saben conduir. I en canvi porten unes màquines que maten. Clar, estem convenint que el cotxe és imprescindible i que, mira, és un mal col·lateral tots els accidents que hi ha i totes les problemàtiques que comporta. I en canvi, un vehicle que té moltíssimes avantatges se l'està mirant en lupa.
Doncs fins aquí aquesta reflexió. Albert García, ell és portaveu de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Si em permets, a la web hi trobareu a www.ccv, que és cup.org, més informació sobre tot això que parlem, sobre qui són la coordinadora, i també una guia pràctica per anar en bicicleta. I tornem, perquè segurament, Albert, d'entrada el que podem fer és que els que ja estan conscienciats com a mínim sàpiguen defensar-se.
Sí, a més, aquesta guia pràctica per anar en bicicleta és l'única que s'ha dit del país a la qual es parla dels conductors i dels vianants. O sigui, vam fer un treball a tres bandes, diguem-ne. El que hem de fer tots, i això és el que nosaltres promulguem, que no és que els de la bicicleta tinguin que saber una cosa i els del cotxe una altra. Hem de saber aquella cosa general, cultura general sobre la seguretat viària, tots.
Albert García, gràcies per acompanyar-nos i molt bon dia.
A vosaltres, gràcies.